Notícies Migdia, amb Núria García.
Són 2:15, un any després de l'1 d'octubre, algunes de les persones que el van fer possible han decidit explicar la seva experiència a Ràdio Sabadell. És el cas del sabadellenc Jordi Graner, filòsof i president del Mercantil, que va actuar com a representant de l'administració aquella jornada. Avui ha passat pel magazín Al Matí per detallar com es van organitzar les hores prèvies a la votació a les escoles i com es van amagar les urnes i les paperetes.
A més, jo tenia els papers oficials, però no tenia urnes, no tenia papers de votació, no sabia el cens, i això se'ns deia que ens arribaria i que no es preocupessin. I llavors estàs expectant de dir quan ens arribarà, quan... Tu tens una part de la logística, però et falta l'altra part de la logística i no saps quan vindrà ni com vindrà.
L'1 d'octubre serà un dels temes centrals del Notícies Migdia, ja que també se'n va parlar durant el ple municipal d'ahir. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
Sabadell no tindrà, de moment, una plaça dedicada al referèndum.
Malgrat que semblava que la proposta d'Esquerra, la Crida, Convergència i Unió i els dos regidors no adscrits que es debatia al ple tirarien endavant, finalment CiU es va abstenir en la votació argumentant la necessitat de reunir més consens. La resta de grups proposants van acusar els nacionalistes d'haver canviat d'opinió després d'haver rebut pressions. La moció proposava canviar el nom de la plaça Antoni Llong per l'1 d'octubre.
El barri de Torre Romeu ja ho té tot a punt per a la festa de presentació del documental que repassa la història del barri.
Tindrà lloc demà durant tot el dia a Fira Sabadell. Es faran 4 passis de la cinta, a més de multitud d'activitats organitzades per entitats de dins i fora de Torre Romeu.
I a les dues ens prendrà el relleu l'Hotel Suís. Entre els temes que abordaran hi ha la fase prèvia de la Champions a Can Llong, que arrenca avui mateix.
I ho faran amb les veus de Vicente Matoso, jugador del CNS, i de l'Òscar Aguilar, capità del Terrassa, un dels rivals a la Lligueta.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps amb la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Ja tenim el cel ben serè a bona part de Catalunya amb aquest sol radiant que es notarà o es deixarà notar també durant la tarda, així que parlarem d'una tarda força estable. També les temperatures s'han anat recuperant. Ja tenim temperatures superiors a les d'ahir en aquesta hora, sobretot en punts del litoral i del prelitoral, on ara mateix estan rondant aquests 23, 24, 25 graus i que han de continuar pujant. Encara els hi falta per pujar, sobretot a la zona de Ponent, on ara mateix tenim valors de 21 i 22 graus, però aquí s'esperen màximes que podran arribar o almenys fregar aquests 30 graus. Molta estabilitat, molt bon temps de cara a la tarda, però amb canvis a la vista. I és que demà a la tarda sí que s'esperen alguns ruixats, sobretot cap a la meitat nord del país, sobretot zones de muntanya, i també que anirà acompanyada d'una baixada de temperatures, especialment de cara a diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha algunes retencions a la ronda de Dalt. Durant 3 quilòmetres hi ha circulació lenta en direcció al Nus de la Trinitat. També hi ha problemes a la C32 a Sitges, on hi ha circulació intensa per anar cap a Barcelona. I d'aquí a 3 dies es compleix el primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Una de les claus d'aquella jornada va ser la participació ciutadana, que va ser qui va organitzar tot l'entramat de la votació. Jordi Graner, sabadellenc i president del Mercantil, va ser un d'aquests ciutadans que va decidir implicar-se i va ajudar a l'organització del referèndum.
La tardor de l'any passat serà recordada per la mobilització de la població que va sortir al carrer per defensar el dret a decidir. Jordi Graner va decidir que volia anar un pas més enllà i es va involucrar completament en la preparació del referèndum. En una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, Graner ha explicat que ell va fer de representant de l'administració.
Estan distribuïts per meses electorals pel tot el territori. Em sembla recordar que a tota Catalunya devíem ser uns 7.000, 8.000, em sona recordar. Concretament, jo vaig estar allà a la zona de l'Estruc, i érem quatre, concretament érem quatre RAs. Què fan? Prenen el control de la zona de votació i possibiliten que es desenvolupi normalment una jornada democràtica.
Grané ha explicat que els dies previs a la mateixa jornada de l'1 d'octubre van ser uns dies plens de nervis i angoixa perquè tenia la sensació que els seguien i els vigilaven. Un exemple n'és aquesta situació que explica que es va produir al mateix col·legi electoral.
Que deia, diu, que hi ha una sèrie de gent que m'està seguint a tot arreu i m'està vigilant, i llavors feu el favor de posar-me posar-vos al mig i preguntar, fins i tot arribava al punt de dir, pregunta a veure qui és. I amb una d'aquestes persones ve i em diu, tens urnes? I dic, i tu què t'importa si tinc urnes o no tinc urnes? Diu, perquè tu ets de la Generalitat. Dic, o sí o no. Diu, tens urnes? Dic, sí, al final. Dic, pues sí, tens urnes. I diu, no pots tenir urnes. I tu què saps si tinc urnes o no? I em diu, és que les tinc jo, les urnes.
Grané ha assegurat que la clau de que finalment es pogués realitzar el referèndum va ser precisament la participació de la gent en l'organització de la votació.
I precisament Ràdio Sabadell ha pogut parlar amb un testimoni del CDR encarregat aquell dia d'anar a buscar les urnes. Ha explicat que durant la jornada del referèndum, a l'hora de rebre les urnes, hi va haver una confusió amb dues escoles del barri. Aquest testimoni ha demanat no ser identificat i per això li hem modificat la veu.
No arribaven les urnes i de cop i volta va arribar un missatge de que les urnes estaven al xalest. S'havien equivocat, nosaltres estàvem al xaloc i les nostres 8 urnes havien arribat al xalest. Aleshores, ens van dir que havíem d'anar nosaltres en cotxe a buscar-les allà.
El CDR, juntament amb Sabadell per la Independència, han convocat per aquest diumenge tot un seguit d'actes per commemorar la jornada de l'1 d'octubre. Les activitats comencen a les 6 de la tarda a l'escola Nostra Llar, on s'hi farà una breu acció reivindicativa. Seguidament hi ha una manifestació fins a la plaça Mercet. A les 8 del vespre a la plaça Doctor Robert hi haurà l'acte central d'aquesta jornada en el que es llegirà el manifest i també comptarà amb els parlaments de Titot, Àngels Folk i Xus Merino.
I Ràdio Sabadell, el dilluns 1 d'octubre, ha preparat un especial de 9 a 1 al migdia amb alguns dels protagonistes d'aquell referèndum. Entrevistarem, per exemple, l'alcalde de Sabadell, el sabadellenc i diputat al Congrés, Gabriel Rufián, i també la parella de Jordi Cuixart, la Txell Bonet. En aquest especial també hi participaran ciutadans que van viure de primera mà aquella jornada a algunes de les escoles de la ciutat. I continuem parlant de l'1 d'octubre perquè la proposta per canviar el nom de la plaça Antoni Llonch no ha tirat finalment endavant al ple municipal del mes de setembre. La marxa enrere de Convergència i Unió, signant de la proposta juntament amb Esquerra Republicana, la Crida i els regidors no adscrits, n'ha impedit la llum verda. De fet, l'anunci dels nacionalistes d'abstenir-se en aquesta moció conjunta va agafar per sorpresa la resta de forces del consistori. Ens ho explica en aquesta crònica la Karen Madrid. Bon dia, Karen.
Bon dia. Des de CiU justifiquen el seu sentit de vot per la manera en què es portaria a terme aquest canvi de nom. El portaveu de la formació, Carles Rossinyol, creu que calia més consens.
Que això pot ser un redactat de consens que ens permeti que Sabadell tingui aquesta plaça d'octubre, que crec que és indispensable que la tingui, però fer-ho d'una manera en què tothom s'hi senti còmode i que, amb el mateix esperit de l'1 d'octubre, ningú se senti exclòs, pel motiu que sigui, amb més o menys raó, però al final aquestes coses, jo crec que l'important és que la gent se senti inclosa i això, en última instància, ha de ser l'esperit de la República que tots plegats busquem.
Aquesta marxa enrere, que impedia automàticament que la moció prosperés, va provocar durs comentaris de la resta de forces. Glòria Rubio, de la Crida, Juli Fernández, d'Esquerra Republicana, i Lluís Monge, regidor no adscrit, assenyalaven que Rossinyol havia cedit a possibles pressions.
No sé si és que està parlant el senyor Rossinyol vostè o està parlant el senyor Bombardó, no ho tinc clar. En tot cas, és significatiu també del que defensen alguns o algunes per construir la República Catalana, que és el que hauríem d'estar fent.
Fa unes hores era un acord global, era un acord de tothom, era un acord que feia possible que la nostra ciutat avui, a 3 dies de l'1 d'octubre, concretéssim el lloc on ho faríem. Hi ha hagut gent que, perquè els han trucat, han decidit, com deia la futura cap de llista de la seva formació, no violentar aquesta gent.
Sabadell és una ciutat que s'organitza amb castes. Jo pensava que aquesta etapa l'havíem acabat i que hi havia una casta que això s'havia democratitzat, i no. Segueix havent-hi una gent que agafen el telèfon i fan i desfan independentment dels acords que s'hagin pogut prendre o dels compromisos que diferents persones hagin pogut prendre. Nosaltres també ens van trucar, un i a l'altre, diferents persones, i ens van trucar. Però com que nosaltres no ens devem a ningú ni a res, podem ser, tranquil·lament, fer allò que la nostra consciència ens marca.
La decisió de CiU també va servir a les forces no independentistes per afegir nous arguments en contra de la moció, assenyalant la falta de consens a l'hora de posar el nom d'1 d'octubre a una plaça. Des del Partit Popular i Ciutadans també lamentaven que la proposta arribés dues setmanes després de les jornades del nomenclàtor. Adrián Hernández és regidor de Ciutadans.
Nos da la razón a aquellos que pensábamos que al final era un día de una jornada instrumental, el que solo servía para blanquear el informe Machado que salió de la Regiduría de Cultura, con lo cual el informe de la Regidora de Cultura, y lo quisieron blanquear y preparar el terreno para la moción que estamos debatiendo hoy. Con lo cual ustedes hicieron perder el tiempo a todas las personas que fueron allí, se dijeron unas conclusiones de hay que llegar a un consenso, hay que debatir, es importante la memoria tanto a nivel legal como la memoria de la ciudad.
Des d'Unitat pel Canvi, el portaveu Joan Berlanga va tornar a assenyalar que encara no hi ha prou perspectiva històrica per saber la importància de l'1 d'octubre, mentre que Miquel Soler, regidor de Guanyem, assegura estar d'acord amb sortir al carrer a manifestar-se el dia del referèndum, però no en tot el que ha passat després i en el que ha suposat.
D'altra banda, i a la recta final del ple municipal, els regidors socialistes Anna Carrasco i Cristian Sánchez van acomiadar-se de l'Ajuntament, tot plegat hores després de fer pública la seva dimissió arran de la seva imputació en la peça 28 del cas Mercuri, que investiga una possible adjudicació de favor del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries a l'empresa Esmatza.
Carrasco va ser la primera en acomiadar-se llegint un discurs en què, a més d'agrair el suport dels seus companys de partit, va defensar amb vehemència la seva innocència. També va lamentar que algunes persones, diu, ja l'hagin jutjat i condemnat.
Porque mi honor es mucho más importante que esta silla, hoy renuncio a mi cargo de regidora y luego convencida y orgullosa, convencida de que no quiero que se utilice mi persona para atacar constantemente a mi partido y así de paso manchar este nombre, el de la ciudad.
Cristian Sánchez, per la seva banda, va ser breu i va insistir en la gran experiència que ha suposat ser regidor i en com ha d'assumir que aquesta etapa ja ha acabat.
También es parte de la política asumir responsabilidades y es lo que estamos haciendo hoy nosotros desde un punto de vista ético y personal. El no quedarnos en el consistorio para nosotros significa mucho como personas que también creemos en la política. Por tanto, lo asumimos, ahora tenemos una parte judicial. En ese aspecto yo estoy tranquilo porque realmente no me siento partícipe de ningún hecho delictivo. Pero bueno, tenemos que dar explicaciones. Es bueno que también se fiscalice por parte del Poder Judicial cualquier tipo de acción pública, porque para eso existe y nosotros como representantes públicos tenemos que respetarlo y por así lo hacemos.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, també va tenir unes paraules pels regidors socialistes.
Bueno, agrair-vos l'esforç, no? Tots donem per fet perquè hem de regir-nos per aquests mínims, no? Que tothom qui arriba aquí al ple ho fa amb una voluntat de servir, no? La ciutat i per tant, i també donem per fet una cosa, jo crec que la vostra renúncia també és dolorosa per vosaltres i per tant que aquest és un moment que segur que no ha estat fàcil i no serà fàcil, no? Haver d'allunyar-vos d'aquesta manera, no? D'un ple que us heu sentit com a vostre i que no tinc cap dubte que la vostra principal voluntat ha estat sempre, doncs, estar al servei de la ciutadania.
La peça 28 del cas Mercuri, però, també va ser present al ple abans del comiat dels regidors socialistes durant la moció presentada per les forces de govern quadripartit per garantir l'eficiència, la transparència i la fiscalització dels serveis públics. Tot i el caràcter genèric del text d'aquesta proposta, les forces impulsores es van centrar en parlar dels incompliments de la companyia concessionària del servei de neteja viària i recollida d'escombraries, Esmatza, i en com la jutgessa ha posat de manifest possibles irregularitats en l'adjudicació d'aquest contracte. Unitat pel Canvi, la Crida, Esquerra i Guanyem assenyalen la voluntat de fiscalitzar el servei al ple i garantir que la ciutat està neta i que els diners dels ciutadans són ben invertits. Des de l'oposició es va mostrar d'acord amb aquesta necessitat, tot i que recorden que és l'obligació del govern vetllar pel compliment dels contractes públics.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Pràcticament 3:15. Avui és el Dia Internacional de la Transparència, una data que Aigües de Sabadell ha aprofitat per presentar el seu quart informe anual de desenvolupament sostenible en relació a l'exercici de 2017. A la seu de casa, al carrer Concepció, i el nostre company, el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Núria.
Què s'ha dit en aquesta presentació d'aquest informe?
Doncs bé, s'han centrat en 5 públics objectius, que són els que ha detectat Aigües de Sabadell per dirigir-se en aquest informe de sostenibilitat. Serien els 5 pilars fonamentals de l'informe. Els podem anar desgranant a continuació amb les principals mesures que hi han dut a terme. Primerament, els clients. Les enquestes demostren que un 83% estan satisfets, però des de la companyia diuen que són més ambiciosos. Per això han fomentat en donar a conèixer les bonificacions socials sobre les tarifes i les factures de l'aigua amb un fons social que arriba als 123.000 euros. També s'han centrat en els treballadors, que el 2017 no van patir cap accident laboral i que compten amb un pla d'igualtat. En relació al medi ambient, han millorat l'eficiència energètica tant de la flota de vehicles, que l'han renovat amb vehicles elèctrics, com també de la seu social, que ha estat qualificada com un ecoedifici. Finalment, sobre la implicació social de la companyia, cal dir que han invertit 1,3 milions d'euros en renovar la xarxa, també que 5.500 estudiants han passat pels tallers d'Educassa i que la companyia manté el compromís de no tallar l'aigua de cap persona en risc d'exclusió, un fet que ha destacat el president de la Creu Roja de Sabadell.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora des de l'aula de l'aigua de casa. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Fira Sabadell, us ho dèiem en començar, serà l'escenari demà de la presentació oficial del documental que repassa la història de Torre Romeu. La jornada inclou 4 projeccions de la cinta, però també una mostra d'activitats a càrrec d'entitats de dins i fora del barri. És previst que el president del Parlament, Roger Torrent, hi acudeixi i faci una visita pels carrers de Torre Romeu.
El documental sobre Torre Romeu és a punt de veure la llum, tot i que inicialment els promotors no ho havien concebut així. Segons van explicar ells mateixos en una entrevista al Matí, ara fa uns dies, la idea inicial era escriure un llibre per recollir l'evolució del barri des del seu naixement. José Hernández n'és un dels impulsors.
La idea sale originalmente de unos encuentros de vecinos del barrio, que lo hicimos en Can Canyamera, y a raíz de aquel encuentro, después de estar, no sé, 20 años sin vernos, pues surgió la idea en aquella comida de hacer un libro. Entonces, a partir de ahí, dijimos, un grupo de gente, dijimos, el libro cuesta porque la gente escribir nos cuesta mucho. Ahora, explicar anécdotas y explicar historias, pues es más fácil. ¿Por qué no hacemos un documental? Y dijimos, oye, pues, documental. Y de eso ya ha pasado 4 años, ¿no?
El documental havia de durar mitja hora i incloure unes 15 entrevistes, però al final n'ha acabat superant el centenar, amb 63 hores de gravacions d'àudio, 10 hores de vídeo i més de 2.000 fotos.
Cuando llegamos a las cuevas, mi madre nos dijo, aquí está la cueva. Y claro, nosotros dijimos, ay, una cueva, madre.
Estamos hablando de los años 50, cuando Cataluña comenzó su recuperación económica.
Van treballar bastant perquè llavors hi havia feina. Van començar a comprar-se els terrenys.
Que necesitamos un lugar para conversar, para estudiar. Todos estábamos incidiendo con un objetivo.
Un material que s'han compromès a cedir a l'Arxiu Municipal de Sabadell perquè tothom qui estigui interessat pugui consultar.
La festa de presentació del documental de Torre Romeu, Història de lluita i solidaritat, començarà a les 10 del matí a Fira Sabadell i s'allargarà fins a 9:15, un acte en el qual també col·laboren companys de Ràdio Sabadell que seran els encarregats de conduir les diferents activitats. La Lliga Protectora d'Animals organitza demà la 7a edició de la Festa dels Minisocis a la plaça Doctor Robert.
Una trobada que vol servir d'homenatge als menuts implicats amb la protectora. La coordinadora de voluntariat de la Lliga, Esther Ferrer, en parlava ahir al programa Al Matí.
Tindrem una especial dedicació a tots aquells nens que ja són minisocis, fent algun tipus d'obsequi i de tall amb ells especial. A més, també donarem un espai especial pels nous minisocis que se'n facin. O sigui, tots aquells nens que vulguin fer-se minisocis, els animem a fer-ho el mateix dia de la festa i tindran detallets especials també.
Durant la festa, que tindrà lloc de 5 a 8 de la tarda, també hi haurà una desfilada d'alguns dels gossos que la protectora té ara mateix en adopció. Tot plegat després que aquest estiu l'entitat arribés al límit de la seva capacitat per l'arribada massiva d'animals abandonats.
La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell organitza aquest diumenge una nova edició de la seva Fira Solidària.
La iniciativa consisteix en la instal·lació d'un seguit de parades a l'Eix Macià a la vorera del Parc Catalunya, amb productes d'altres països i activitats per la canalla. L'objectiu de la fira és donar a conèixer la tasca que du a terme la FAB i alhora animar els sabadellencs que portin productes de neteja de tot tipus, que es destinaran a les famílies usuàries del rebost solidari. La Fira Solidària de la FAB estarà instal·lada a l'Eix Macià diumenge entre les 9 del matí i les 9 de la nit.
I mor un home a Terrassa mentre treballava en la rehabilitació d'un habitatge.
Els fets van tenir lloc ahir al migdia en un edifici de la Rambla de Gara del municipi veí. Les primeres hipòtesis indiquen que el sostre on treballava va cedir i l'home de 47 anys i veí de Calafell hauria caigut des de diversos metres. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.
Més coses. Amb l'arribada del fred s'acaba la temporada de festes majors als barris de la ciutat.
I em m'agrada trobar-te al carrer.
Com cada any, l'última serà la de les Termes, que tindrà com a punt central de l'esdeveniment la Ronda Santa Maria. Des que fa uns anys es va escollir aquest nou emplaçament, els veïns han notat que la participació del barri ha pujat molt.
I és per això que continuaran apostant per un programa que no deixa cap espai buit des d'aquesta tarda i fins al diumenge a la nit. Conxita Membrives, presidenta de l'Associació de Veïns, ha explicat al programa al matí que fa molts mesos que treballen per fer possible la festa.
Comencem a preparar-lo al febrer-març. Ja comencem a mirar les activitats i tot, perquè bueno, és molt complex, ens costa molt, a vegades ens diuen que sí que vindran, després ja no poden, i costa, realment ens costa, per això ja comencem aviat a poder-lo omplir, que la gent, pues, omplir-lo tot ben bé, que no quedi res buit, perquè si no la gent d'aquí al barri, si ens marxa, després ja no ens torna la propera activitat.
Unes activitats que avui començaran amb una pintada de samarretes, el pregó d'Israel Jiménez, una festa a Holi, les forques de Can Deu i la música a càrrec de Rock and Roll i Punxadiscos. Per dissabte, el ritme no para.
Tenim la bicicletada, la sardinada popular, que també fem, ens venen els gegants, després també tenim el sopar i també ens ve un espectacle a la nit de ball i espectacle a la nit, el dissabte, perquè la gent també s'ho passa molt bé.
Per acabar, diumenge hi haurà trabucaires a primera hora, un concurs de paelles al migdia, a la tarda xocolatada i animació infantil, habaneres amb tela marinera i al final de festa amb la gran traca. Una traca que no només tancarà la celebració a les Termes, sinó a tota la ciutat, ja que aquesta serà l'última festa major del 2018.
Però aquesta no és l'única celebració d'una entitat veïnal de Sabadell, i és que arriba el 31è aplec de Jonqueres amb diversos concursos. Per exemple, el de ratafia, que arriba a la 8a edició, el d'arròs o el de dibuix per a la canalla. També hi haurà un memorial en record al veí Manel Galícia i una exposició sobre la muntanya del Cadós. Qui vulgui anar podrà sortir a peu des de la plaça Creu Alta a les 9 del matí de diumenge. Els organitzadors són l'Associació de Veïns de la Creu Alta.
Un any després de l'1 d'octubre, res ha tornat a ser igual.
Com es va preparar el referèndum?
Nosaltres només estàvem a la porta i vigilàvem que ells poguessin fer la seva feina.
Què va passar amb els col·legis electorals?
Han començat a empuixar la gent, ¿vale? Hi havia un nen i un policia li deia: jo si fora tus padres no te llevaria aquí.
Com es van defensar les urnes?
Com ho va viure la ciutat?
Infàmia. Infàmia veure avalots als carrers de la ciutat traient gent de totes les edats de l'interior de les nostres escoles.
En definitiva, lo que vemos es que hoy aquí ha muerto el régimen del 78 y ha nacido la futura República Catalana.
I quines conseqüències va tenir?
Heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món. Tenim dret a decidir el nostre futur.
Dilluns des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
Especial de l'1 d'octubre amb entrevistes als protagonistes i connexions a peu de carrer.
Tu perdràs?
Ràdio Sabadell. El que passa quan passa.
Què tenen en comú aquestes grans escenes?
Here's Johnny! May the 4th
Dios.
Be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Recte final del Notícies Migdia, nous arxius de vídeo i àudio de les càmeres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les quals ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies mostren la reacció dels agents durant l'actuació als col·legis electorals l'1 d'octubre.
Les gravacions mostren com s'obrien pas amb l'ús de la força i fins i tot alguns dels agents admetia poder haver ferit alguna persona pels cops.
I un jutge de Saragossa arxiva la denúncia de Carles Puigdemont contra dos joves que van amenaçar-lo des d'un tanc.
El magistrat considera que el vídeo difós per internet és una farsa sense cap valor intimidatori i diu que no es constitueix cap amenaça, ni injúria, ni delicte d'odi.
Pedro Sánchez compareix per primer cop davant l'Assemblea General de les Nacions Unides com a president d'Espanya.
En el seu discurs, Sánchez ha defensat el diàleg per arribar a consensos i ha reivindicat una agenda multilateralista, progressista, ecològica, que defensi els drets humans i feminista. Tanmateix, el cap de l'executiu ha rebutjat missatges excloents. D'altra banda, Pedro Sánchez ha destacat la qualitat democràtica d'Espanya, tot i que no ha fet cap referència explícita a la situació de Catalunya.
La Generalitat ha traslladat a un centre d'acollida d'emergència els menors estrangers no acompanyats, els anomenats MENA, que dormien en comissaries.
L'operatiu va començar ahir al vespre i continuarà avui. L'objectiu és que aquesta setmana no quedin menors dormint en comissaries. Si n'hi arriben més, el govern estudiarà noves solucions per atendre'ls.
Els Diables de la Creu Alta celebren aquest cap de setmana el seu 35è aniversari.
La contraportada.
La colla organitza tot un dissabte ple d'activitats que començarà a les 11 del matí amb una jornada de cultura popular amb els bastoners de Sabadell i també els gegants de la Creu Alta.
Seguidament es podrà gaudir d'un vermut diabòlic amb música en directe amb un concert de l'Indie Hopper Band. A la tarda és el torn dels més petits amb l'espectacle per a nens i infants. El plat fort de la jornada, però, arriba a partir de les 7 del vespre amb la tabalada i el correfoc. Durant aquesta diada de celebració, però, també es podrà apadrinar una carretilla. En Tomsi, membre històric de la colla, ha explicat a Ràdio Sabadell en què consisteix aquesta activitat.
Es cremaran aquestes carretilles, s'han pres les dades de la gent i la setmana que ve o l'altra pues es quedaran un o dos dies segurament al talleret per donar aquesta carretilla cremada. Que s'aniran encenent amb... Clar, ja són gairebé 300 carretilles, ni física ni humanament es pot cremar tan foc amb la gent que sou. Es aniran sortint amb diferents grups a la plaça de la Creu Alta i es anirà cremant.
Un dels trets distintius dels Diables de la Creu Alta és que són l'única colla de diables de la ciutat que compta amb una colla per infants, els Banyetes. Tom s'hi explica com neix aquesta versió infantil dels Diables.
Els primers són així, són fills de exmembres o membres amb mig actiu, diguéssim, i que els hi entra el gusanillo de la pólvora i es van ajuntant. Ara mateix, doncs, no sabria dir-t'ho, però ja he vist, espera, una 20-30 nanos que van haver entre tirar foc i tabals.
Així doncs, tothom qui vulgui gaudir d'aquesta jornada festiva aquest dissabte a partir de les 11 del matí a la plaça de la Creu Alta a celebrar els 35 anys dels Diables. Això sí, cal anar-hi ben equipat amb roba de cotó, pantalons llargs i màniga llarga.
Doncs així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara és el torn de la informació esportiva a l'Hotel Suís. L'Adriana Arroyo ja és a punt d'entrar a l'estudi. Nosaltres us emplacem a continuar informats al portal de continguts de l'emissora i recordeu que dilluns a partir de les 9, especial al matí, 1 d'octubre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.